L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial un dia més aquesta salutació de benvinguda. A l'hora de començar una nova edició de l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Som a dimarts, 3 de novembre, comencem com cada dia, introduint el sumari de continguts en titulars. Un temps d'informació que avui encetarem destacant els efectes d'aquesta llevantada, d'aquest temporal que va deixar en el dia d'ahir platges inundades, precipitacions que van superar els 200 litres a la zona del port, barques amarrades i també força efectes al conjunt del territori, com talls, per exemple, a l'autovia A7 a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant o a la C12 a Tortosa. Seguirem destacant que Esquerra Planera valora molt positivament el canvi de tarannà del nou equip de govern a l'Ajuntament de Santa Bàrbara. A Amposta, l'Ajuntament ha rebut la proposta de diferents empresaris del sector de l'oci nocturn per poder implantar una zona lúdica a prop del centre de la ciutat. A l'informatiu d'avui parlarem de la primera reunió del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses de la comarca del Montsià en aquesta legislatura. També a la comarca del Baix Ebre ha quedat ja constituït el Consell d'Alcaldes. La plataforma ciutadana en defensa de les Terres del Sénia denuncia per infracció mediambiental l'Estat, Enagás i Escal UGS davant la Comissió Europea. Demà dimecres i passat demà dijous, els joves d'entre 16 i 29 anys tenen una cita en el Fòrum de l'Emancipació que organitza l'Ajuntament d'Amposta. I a ritme de qüestions d'agenda destacarem que divendres acaba el termini per participar als Premis Literaris Terra de Fang. Abans d'arribar a la informació esportiva, avançarem també el contingut de diferents convocatòries previstes per a la recta final d'aquesta setmana. Una xerrada amb temes relacionats sobre l'ensenyament a la Sénia, una altra sobre nutrició dissabte a Alcanar. També a Alcanar dissabte a la tarda s'inaugura una exposició de l'aula de fotografia i hi haurà una nova oportunitat de veure representada l'obra de teatre Beckenbauer amb motiu del 30è aniversari del grup de teatre Gresol. Acabarem destacant que finalitza la temporada amb bons resultats per als grups Xou tarragonins de patinatge. El grup del Club Patí l'Aldea, el grup Xou, va aconseguir la medalla de plata a la Copa de les Nacions de Xou i Precisió disputada el passat cap de setmana a Lleida. Aquestes són algunes de les propostes informatives més destacades d'este dimarts. Són temes i qüestions que de seguida ampliem aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat parlant dels efectes d'aquest temporal de llevant, d'aquesta llevantada que en el dia d'ahir va deixar platges inundades, precipitacions que van superar els 200 litres a la zona del port. A municipis com Santa Bàrbara s'han registrat 76 litres en 24 hores, barrancs com el de la Galera o el de Lloret baixaven amb força ahir a la tarda i fins i tot es va arribar a tallar el trànsit a l'autovia A7 a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant. De tot plegat ens en parla des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Els efectes del fort temporal que va afectar ahir també les Terres de l'Ebre i també per la tarda i altres zones de Catalunya va ocasionar afectacions diverses que eren actualitzades per Protecció Civil ahir per la nit després de les 10. Així, la tarda d'ahir, l'acumulació de pluja havia provocat inundacions a l'autovia A7, al seu pas per l'Hospitalet de l'Infant, que va obligar a tallar la circulació per aquesta via cap a les 5:30 de la tarda, segons informava el Servei Català de Trànsit. Els vehicles van ser desviats per la sempre atapeïda Nacional 340 en els dos sentits. Per contra, el trànsit per la carretera C12 a Tortosa es va poder normalitzar després d'una afectació que havia tingut unes hores abans. Protecció Civil de la Generalitat informava que fins les 10 de la nit el telèfon d'emergència 112 havia rebut 897 trucades pel temporal de pluja i fort vent a tot Catalunya, mantenint activades les alertes dels plans Inuncat per pluja i mala mar, i també el Procicat pel fort vent avançant que la previsió indicava que les incidències nocturnes es concentrarien a les comarques de Girona fins aquest mateix matí. La majoria d'aquestes 897 trucades, de les quals 58 procedien de les Terres de l'Ebre, van ser per inundacions de carrers i baixos, caigudes d'arbres i elements estructurals. A la resta de Catalunya, les incidències més destacades van ser per persones i vehicles atrapats per la crescuda dels cabals dels rius o acumulacions d'aigua, en principi sense lamentar conseqüències més greus. Les principals incidències que coneixíem aquest matí, derivades de la pluja intensa i les fortes ratxes de vent que van afectar també les Terres de l'Ebre, van estar com a conseqüència d'arbres caiguts i petites inundacions. A Tortosa, la pluja va obligar a tallar la C-12 al seu pas per la capital del Baix Ebre a partir de les 2 del migdia. També hi va haver afectacions viàries a la plaça Unió del barri de Sant Llàtzer, on els cotxes tenien que circular amb molta precaució. El temporal de llevant va provocar també que les barques quedessin amarrades a tots els ports ebrencs i que les onades superessin els 2 metres d'alçada. També vam estar informats ahir d'incidències, per exemple, a Ullacona, on va volar una teulada metàl·lica. A la Galera, tot i la forta barrancada que baixava ahir per la tarda, sembla que no va haver-hi afectacions a les obres de reforç en la primera fase de consolidació del barranc de la Galera que s'estan duent a terme per solucionar els problemes d'esllavissades que ja havien ensorrat part d'alguns domicilis propers al torrent en riades anteriors. En quant a les ratxes màximes de vent, la més forta de tot Catalunya es va produir a l'estació meteorològica d'Horta de Sant Joan, amb un cop de 109 km per hora, i també al Parc Natural dels Ports, amb un cop de 108 km per hora. També sabem que Ullacona va ser un dels 3 municipis catalans que va activar el seu pla en alerta pel temporal.
Gràcies, Josep. Complementant la teua crònica, recollim algunes de les precipitacions més destacades recollides en les últimes hores al nostre territori. Destaquen els 221 litres mesurats a la zona del Parc Natural dels Ports, però també els 162 litres a Tivissa, els 101 d'Horta de Sant Joan o els 97,5 de l'Ametlla de Mar. Altres registres importants, els 94,7 del Mas de Barberans, els 76 de Santa Bàrbara, 75 a la zona dels Alfacs i 65,6 a Amposta.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncia sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
I no abandonem encara Santa Bàrbara. Parlem ara de qüestions polítiques, parlem d'Esquerra Planera, que valora molt positivament el canvi de tarannà del nou equip de govern a l'Ajuntament del municipi. El cap de l'oposició, Marc Marc, es congratula que l'equip de govern hagi acceptat respondre als precs i preguntes el mateix dia del ple, sempre i quan aquestes preguntes s'hagin formulat per escrit de manera prèvia. També creuen des d'Esquerra Planera que és una mostra de bona voluntat la revisió de preus a la baixa de les piscines municipals reivindicada pel grup i aprovada amb algunes modificacions a l'últim ple. Novament, des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
El ple ordinari celebrat a l'Ajuntament de Santa Bàrbara segon d'aquesta legislatura va evidenciar una nova relació més relaxada entre els grups de l'oposició, Partit Popular i Esquerra Planera, amb l'equip de govern convergent amb majoria absoluta. Una primera mostra eren les felicitacions que rebia l'alcalde per la decisió de rebaixar en gairebé un 6% les contribucions l'IBI i també reestructurar els preus públics de les piscines municipals.
Bueno, però avui venim de felicitacions, perquè nosaltres també la veritat és que també estem d'acord en el que ha explicat el company del Partit Popular, és a dir, vos felicitem per dues raons. Primera, perquè sabem que ha sigut aquest esforç que ha representat a l'Ajuntament baixar la seva part d'ingressos a la part de l'IBI. I la segona cosa que també estem d'acord, i també una mica com vam parlar de cara a quan va ser l'investidura, és que nosaltres vam demanar una mica una revisió de les piscines, no? Les taxes de les piscines, però en general també ha hagut esforç, ha hagut voluntat i també l'aprovem les taxes, les ordenances i felicitem també públicament a l'equip de govern.
Més enllà d'aquesta qüestió, el portaveu d'Esquerra Planera, Marc Mar, deia des de l'emissora municipal que aquest canvi de tarannà es va visualitzar també amb la fluïdesa amb la que l'equip de govern planer donava respostes a les qüestions que es plantegen al torn de precs i preguntes dels plens. Mar recordava que les darreres legislatures aquestes respostes no es donaven fins després de 2 mesos, freqüència amb la que es convocaven els plens ordinaris. El regidor era conscient de que segons quines qüestions no es podien respondre al mateix ple. Per això celebrava que s'hagi trobat una fórmula acceptada pel nou equip de govern, com és la de comunicar-los i prèviament aquestes preguntes per escrit, de manera que el mateix dia del ple puguen tenir resposta i, per tant, no perdre actualitat.
Home, la veritat és que sí. La veritat és que nosaltres des d'un principi ja ens vam predisposar, des d'Esquerra Planera, a poder treballar, però també volíem una mica de contraprestació, no? És a dir, nosaltres hem disposat a treballar, però també volem que hi hagi un canvi per part de l'equip de govern, no? I un exemple que sempre nosaltres en anteriors mandats mos queixàvem era una cosa tan evident i tan lògica, que seria que si tu fas una pregunta al ple, la pugues contestar al mateix ple, no que la contestes després de 2 mesos, no? I nosaltres vam dir que enteníem que segons quines preguntes no es poden contestar al mateix ple, però nosaltres ens comprometíem a presentar les preguntes amb antelació i així poder ells contestar-les. I ha sigut així. És a dir, l'últim ple, l'anterior ple, nosaltres no vam complir, no vam presentar les preguntes, no en vam fer, i ara, esta vegada que sí que en vam fer, les vam presentar amb antelació, i realment doncs, molt es van contestar, és a dir, que el tarannà sí que ha canviat.
Marc també valorava positivament la revisió de les taxes per l'ús de les piscines municipals, una reivindicació del seu grup que, encara que no s'ha dut a terme exactament com demanaven, sí que explicita la bona voluntat d'escoltar les propostes que siguin viables, encara que vinguin de l'oposició. Nosaltres demanàvem un abonament de 15 passes a un preu especial i han aprovat el de 10. També demanàvem que els infants de 0 a 5 anys entressin gratis a les piscines i ells han posat una franja d'edat de fins als 3 anys. És igual, estem contents. També ha sigut important per a nosaltres, rematava el regidor d'Esquerra Planera.
Informatiu Emotel.
L'Ajuntament d'Amposta ha rebut la proposta de diferents empresaris del sector de l'oci nocturn per tal de poder implantar una zona lúdica a prop del centre de la ciutat. De moment, s'estan estudiant possibles ubicacions i així ens ho explica des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'Ajuntament d'Amposta ha rebut la demanda d'alguns empresaris per poder instal·lar una zona lúdica d'oci per a la gent jove a la ciutat d'Amposta, prop del nucli urbà. El regidor de Joventut i de Festes de l'Ajuntament d'Amposta, Ramon Bel, ha assegurat que s'està buscant un lloc per poder-ho ubicar, tot i que encara no hi ha res decidit. Així ho explicava.
Sí que podem informar que hi ha hagut algun promotor i algun operador que s'ha interessat en buscar algun espai relativament a prop a la ciutat, no dins la ciutat, sinó a l'exterior, als extraradis, de la població d'Amposta, i s'està mirant de facilitar-li tota la informació per a mirar les possibilitats. Insistixo, relativament a prop de la població, podríem anar o en un petit desplaçament per mirar d'ubicar en un futur, a lo millor, per això està tot a l'aire, perquè simplement s'està mirant, analitzant les zones, hem de mirar quina zona és, si es pot o no, perquè clar, s'hauria de mirar de canviar el pla d'ordenació municipal.
Durant la passada campanya electoral, l'actual equip de govern d'Esquerra d'Amposta va proposar implantar l'oci nocturn d'Amposta a la vora del riu, al sector de l'antic projecte del canal de navegació Carles III, en el triangle format entre la Nacional 340 i la zona esportiva. Però, com deia Ramon Bel, s'estan estudiant diferents ubicacions per poder donar resposta en el futur en aquesta demanda dels empresaris de l'oci.
Gràcies, Manel. Continuem ara parlant d'aquesta primera reunió de la legislatura del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses de la comarca del Montsià. Una reunió que tenia lloc el passat 28 d'octubre a la sala Emili Vives i Bertomeu del Consell Comarcal del Montsià, i una primera trobada que va servir, entre d'altres, per tractar el dispositiu d'acollida de refugiats, per parlar també del conveni de col·laboració per a l'execució del projecte Montsià Actiu 2016 de la Delegació de Competències per a la Gestió de Residus dels Ajuntaments al Consell Comarcal per al posterior encàrrec de gestió al COPATE. També es van tractar temes com l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de presentació de serveis i la realització d'activitats ambientals de la comarca del Montsià. Altres temes tractats van ser la presentació del llibre El Marcelinisme a les Terres de l'Ebre, 1914-1939, de Josep Sancho. La proposta de joc, anomenada Lo Joc, es va tractar també qüestions relacionades amb el Dia de la Comarca, que habitualment s'organitza en el marc de les Fires d'Amposta. I parlant tant d'alcaldes i de consells, hem de destacar també que a la comarca del Baix Ebre el Consell Comarcal ha constituït el Consell d'Alcaldes del mandat 2015-2019. Es tracta d'un òrgan consultiu de coordinació i participació entre els ajuntaments de la comarca del Baix Ebre per tal de debatre aquells afers rellevants i d'interès per a la comarca i per als municipis que la integren. L'òrgan està presidit pel president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Daniel Andreu, i compta amb la participació dels 14 alcaldes de la comarca, els presidents de les entitats municipals descentralitzades, així com també els vicepresidents i portaveus de l'ens comarcal, del Consell Comarcal. En aquesta primera reunió del Consell d'Alcaldes del Baix Ebre hi va participar també el responsable de Protecció Civil a les Terres de l'Ebre, Miquel Alonso, i la directora dels Serveis Territorials d'Interior, Eva Maria Ruiz. Tots dos van informar sobre els plans de protecció civil. En aquesta mateixa sessió també es va informar sobre les actuacions del projecte Baix Ebre Avant, treball a les set comarques, projecte de dinamització econòmica. El president Daniel Andreu remarcava que es vol donar un nou impuls al Consell d'Alcaldes per guanyar en efectivitat i també en participació municipal.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
La plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ha presentat una reclamació davant la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea per denunciar l'Estat espanyol, l'empresa Enagás i també l'empresa concessionària del Castor, Escal UGS, per infracció de directives mediambientals. La denúncia s'ha presentat després que el Tribunal Suprem ratifiqués la sentència que desestima els recursos de cassació interposats i que avala que el gasoducte que connectava la planta terrestre del projecte Castor amb la xarxa general requeria el preceptiu estudi d'impacte ambiental. La resolució ja havia estat decretada per l'Audiència Nacional l'any 2013, que considerava el gasoducte un element indissociable del projecte d'emmagatzematge. En un comunicat que es va emetre ahir mateix, dilluns, la plataforma del Sénia explica que la reclamació a la Comissió Europea s'ha presentat arran de la sentència del Tribunal Suprem que desestima els recursos de l'Administració General de l'Estat, Enagás i Escal UGS, i que anul·la la resolució de la Secretaria d'Estat del Canvi Climàtic del novembre de 2009, per la qual s'acordava no sotmetre a avaluació d'impacte ambiental el projecte de connexió del sistema gasista amb l'emmagatzematge subterrani del Castor. I així ho explicava una de les portaveus de la plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, com és Cris Reverter. L'escoltem.
La plataforma en defensa de les Terres del Sénia ha presentat una reclamació fa poquets dies, una reclamació davant de la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea, arran de la sentència que ha sortit també fa uns dies publicada del Tribunal Suprem, que ve a dir, o que en resum, és que tomba la resolució que va emetre la Secretaria d'Estat de Canvi Climàtic, en la que s'acordava no sotmetre a avaluació ambiental el tram de connexió del gasoducte del projecte Castor. Nosaltres creiem que en aquesta sentència el que ve a demostrar és que han hagut greus i importants infraccions de directives mediambientals, pues, perquè tenim ja les al·legacions que van presentar en el seu dia, tant nostres com dels mateixos veïns afectats, i creiem que també, des de com és un projecte que ve finançat pel Banc Europeu d'Inversions, i un dels aspectes que precisament el Banc Europeu té en compte a l'hora de finançar aquests projectes és l'aspecte ambiental, pues que bueno, la denúncia s'ha fet en base a aquesta possible i presumpta, nosaltres creiem que molt possible, infracció de directives mediambientals per fraccionament del projecte, i per que l'administració, en aquest cas, va actuar de manera negligent a l'hora de permetre i consentir aquest fraccionament.
Es confirma així la primera sentència de l'any 2013 de l'Audiència Nacional, que ja argumentava que el tram del gasoducte es devia d'haver sotmès a un estudi d'impacte ambiental per ser un element indissociable de l'emmagatzematge. La plataforma ja havia advertit aquesta estratègia de fraccionament descarat de les instal·lacions, que pretenia d'evitar tràmits molestos per a l'empresa concessionària i accelerar tota la paperassa administrativa. Satisfets per la bona notícia que representa aquesta sentència en favor dels arguments de l'empresa empresa particular Río Cenia, que ja va presentar aquest recurs, la plataforma anuncia també ara la presentació d'aquesta nova reclamació davant les institucions europees perquè consideren que s'ha comès un greu impacte ambiental sense responsabilitats ni conseqüències per a ningú, a excepció de la ciutadania.
L'informatiu Emutel.
Obrim ja pàgina dedicada a les propostes d'agenda. Demà dimecres i passat demà dijous, els joves del territori d'entre 16 i 29 anys tenen una cita al Fòrum de l'Emancipació que organitza l'Ajuntament d'Amposta amb la finalitat de donar tota la informació a la gent jove per encaminar el seu futur professional o formatiu. Novament, des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Està preparat per a una nova edició del Fòrum de la Emancipació, una trobada que vol ser un referent per als joves de la ciutat d'Amposta en matèria de formació i ocupació i també per a la resta de joves de les Terres de l'Ebre. Es celebrarà demà dimecres i dijous en diferents activitats, entre elles ponències, per exemple, del cantant camarlenc Joan Rovira. El regidor de Joventut de l'Ajuntament d'Amposta, Ramon Bel, ho explicava.
Tres ponències amb tres personatges del nostre territori. La primera serà demà dimecres amb Joan Rovira, un dels jovens músics emprenedors de les Terres de l'Ebre, que ens explicarà bueno, què ha fet per arribar on ha arribat. Després també en dijous tenim dos xerrades més de dos, un jove emprenedor i també un jove empresari que ens explicaran com han arribat a autofer-se ells mateix la seva pròpia empresa. I sobretot marcar-nos l'objectiu dintre del Fòrum d'Emancipació a nivell i a l'Amposta i també des de l'Oficina Jove del Montsià, inclús la Generalitat del Departament de Joventut, la Garantia Juvenil. La Garantia Juvenil ens ha d'entrar al cap a tots, que és tots els joves de tot el país, de Catalunya, han de tenir-la. Allí nosaltres tenim la informació d'ells, on estan, què fan, què deixen de fer, que han estudiat, què poden estudiar, i és una de les garanties que ens serveix per al dia a dia.
El fòrum s'inaugurarà a les 10 del matí i de demà tindrà lloc a l'auditori de la Fira de Mostres d'Amposta. Se centrarà en treballar aspectes de la inserció laboral i la emprenedoria.
Gràcies, Manel. I en clau d'agenda destacarem també que el proper divendres s'acaba el termini per participar als Premis Literaris Terra de Fang. I així ens ho explica des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
El divendres 6 de novembre hi ha de temps per participar a la 21a edició dels Premis Literaris Terra de Fang en les categories de prosa, poesia, recerca i autor local i també en la categoria de cartells. Recordem que el tema és lliure i no hi ha cap límit d'edat per als participants. Els premis tenen una dotació de 1.000 euros per les modalitats de prosa, poesia i assaig i pel que fa al premi local 500 euros a la modalitat d'adult i 200 a la categoria juvenil. La tinent d'alcalde, Dinamització Social i Participació Ciutadana parlava d'uns premis totalment consolidats i de referència al territori. Carme Franc.
Anem rebent els treballs. Hasta el dia 6 de novembre pues, anirem rebent treballs. I bé, pues, com sempre, no a l'expectativa i en ganes de saber els guanyadors, de també de veure els cartells, que sabeu que des de fa menys temps, però que ja se va instaurant, pues, també s'obri un concurs per a ser la imatge de l'any següent. I bé, en definitiva, pues això, esperant.
El lliurament de la 21a edició del Premi Literari Terra de Fang es realitzarà el divendres 11 de desembre. Per més informació i per recollir les bases, a l'Ajuntament de Deltebre o a través de la pàgina web deltebre.cat.
Gràcies, Lluïsa. Amb la mirada posada en propostes d'agenda, hem de destacar també aquesta xerrada informativa, que amb el títol Sempre connectats, estratègies per a gestionar l'educació al segle XXI, pronunciarà la doctora Mercè Gisbert del Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili. Serà, com hem dit, divendres 6 de novembre a les 7 de la tarda a la planta baixa de l'Espai Jove, a la Sénia. Una xerrada que organitza l'Ajuntament Senyenc a través de la Regidoria d'Ensenyament i que compta també amb la col·laboració de les associacions de mares i pares d'alumnes, tant de l'Escola Jaume I com de l'Institut de la Sénia. A banda d'aquesta xerrada de divendres a la Sénia, hem d'avançar també que dissabte a Alcanar l'Associació de Mestresses de Casa ha organitzat una xerrada sobre nutrició, xerrada que a les 6 de la tarda tarda i a l'edifici de serveis agraris pronunciarà Núria Tordera Sancho. I sense moure'ns d'Alcanar, avancem també un parell de propostes més per al mateix dissabte a la tarda. D'una banda, a la Cisterna del Vall, a les 7:30, l'aula de fotografia d'Alcanar inaugurarà una nova exposició que portarà per títol Rostres, una mostra que es podrà visitar durant els caps de setmana des de mes de novembre en horari de tarda, els divendres, dissabtes i diumenges de 7 a 9. També dissabte a la tarda, a les 8, i a l'Auditori Municipal José Antonio Valls, el grup de teatre Gresol tornarà a representar l'obra Beckenbauer, una obra que ja va ser estrenada en el marc de les passades festes del Remei, el passat mes d'octubre, just el dia que el grup complia 30 anys. Ara, tots aquells que es van quedar sense veure-la tenen aquesta nova oportunitat. Dissabte que ve, a les 8 de la tarda, a l'Auditori Municipal.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I abans d'arribar a la informació meteorològica, tractem avui també actualitat esportiva. Aquest passat cap de setmana se celebrava al Pavelló Barris Nord, a Lleida, la Copa de les Nacions de grups show i de precisió de patinatge artístic. La competició va començar divendres amb els grups de precisió i va continuar amb els grups show petits. En aquesta modalitat va participar-hi el grup show del Club Patí l'Aldea amb la coreografia de Manel Villarroya, Crash, una coreografia amb la qual el grup va aconseguir la medalla de plata. L'or va ser per al grup francès Black Rocks amb el disc Trauma i el bronze per al Club Juneda amb Several Drops of Perfume Smell. El podi en la modalitat de precisió va estar format per tres equips italians. L'or per al Progresso Fontana Bologna amb Malagueña, la plata per als skaters Robigo amb Guerrillos i el bronze per patinatge artístico Riccione amb la dansa del sole. El dissabte va tindre lloc la competició de quartets, grup show juvenil i grup show gran. El Reus Esportiu, amb la coreografia Scandal del grup juvenil i Infinity del grup show gran, van aconseguir la medalla d'or en les dues modalitats. Pel que fa a la modalitat show juvenil, va completar el podi amb la plata l'equip italià Bassano New Skate amb Vanity i el bronze un altre equip català, el Club Patí Olot amb Nightmare. En la modalitat de show gran, la plata va ser per a Bassano New Skate amb Beyond Dreams i el bronze per al patinatge al Masnou amb Termòmetre. En quartets, l'or va ser per al Club Patí Parets amb Prelude, la plata i el bronze per als italians Patinaggio Artistico Azzanese amb Pierrot Luner i Bassano New Skate amb Reflection. Aquesta competició, la Copa de les Nacions de grups show i de precisió, posa el punt final a la temporada i ho fa amb uns excel·lents resultats per als equips del nostre territori.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Balanç d'aquesta llevantada de primera categoria, com passa moltes vegades quan fa tant de vent, hi ha certes situacions, a més la bossa d'aire fred estava ponent, que plou més a l'interior, prelitoral, Catalunya central o prepirineu que no pas a la línia de la costa, tot i que arran de mar també hi ha quantitats de més de 90 litres a l'Ametlla de Mar. A prop del mar, en aquestes palanques orogràfiques de les serres de Tivissa, 170 litres, això però és a la Ribera d'Ebre, 221 als ports. Estem parlant de la pluja bàsicament d'ahir i n'hi afegim uns quants litres de diumenge cap a la zona de l'Ebre. Atenció a aquest sector, l'altiplà central, entre la Panadella, la Baixa Segarra, Santa Coloma de Queralt, uns 130 litres. Evidentment, això ha fet créixer els rius amb aquestes robinades que han afectat el riu Sió, malauradament. I, en canvi, doncs, hi ha hagut pluges més continuades, 150, 200 litres pràcticament a Viladrau, que han caigut en forces hores, els rius han crescut, però no pas amb grans avingudes, que sapiguem. La situació vindrà marcada, doncs, per la inestabilitat, podríem dir variabilitat, més aviat, restes d'inestabilitat. Ha nevat, també, cap a 2.300 metres, ha quedat emblanquinat bona part del Pirineu, i molta boira. Això sí, variabilitat. Hi ha una zona de pluja cap a l'Aragó, cap a l'interior del País Valencià, podria deixar alguna gota cap a la Terra Alta les properes hores. I a la tarda, algun ruixat amb aquesta bossa d'aire fred que avui es situa cap al Pirineu, potser, doncs, algun xàfec en aquest sector. Les temperatures pugen lleugerament, màximes de 18 a 22, però sempre amb un dia variable. Estones de sol cap a la costa central ara al matí, però tendència a mig ennuvolar-se. El País Valencià ja torna a la bonança, sota Alacant, i quedaria algun ruixat fins a mig matí i mig dia cap a Menorca. Els propers dies, notícia, torna l'anticicló, boires, ha plogut molt, hi ha molta humitat, i sobretot divendres, dissabte, temperatures de 20 a 25 graus, cada cop un ambient més suau, una mica fora de normal.
I amb la previsió del temps, un dia més hem arribat a l'hora de posar ja el punt i final, tancar i així també acomiadar aquesta nova edició de l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui, 3 de novembre, com cada dia, elaborat amb la participació dels serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE, presentat i conduït per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, gràcies per seguir-nos. Demà hi tornem. Bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.